La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el fetge amb ceba és un plat tradicional de les fondes? Econòmic, nutritiu i saborós, és un exemple clar de cuina funcional i gustosa.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrirem amb en Salvador Brugués que congelar bé també és cuinar millor. Trucs, tècnica i coneixement per aprofitar els aliments sense perdre la qualitat. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta la seva cuina catalana i els llocs on anar-la a menjar. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, avui tirem per un plat de tot Catalunya o d'una zona concreta?
Avui tirem per un plat d'una zona concreta, en el sentit que és mariner, el bull de tonyina.
Uf, aquest sí que costa de trobar, també. En perill d'extinció, eh?
Total. Tenim uns quants d'aquests i jo crec que, aprofitant que ara la cuina catalana està en un bon moment, podem també aprofundir en buscar aquest tipus de plats, no? Sortir dels quatre hits de sempre, que estan molt bé, però anem a buscar una miqueta més de profunditat.
Va, documenta'ns. Què és això del bull de tonyina?
Doncs el bull de tonyina, que es fa normalment amb cargols, és un guisat de tonyina amb gust profund, salí, gelatinós, que el bull és una rehidratació de la tonyina, eh? La tonyina seca, es rehidrata i es guisa amb patates.
Aquesta part de l'estómac, del d'això...
Tipus ventresca. També se diria que és la tonyina en sorra. També hi ha zones que li diuen tonyina en sorra, que és un... Que és, a veure, és un tall... És una mica faresta, com és fort.
És rústic.
Sí, és rústic. Ara, si el pots domar i el pots, diguéssim, amorosir una mica, el que et dona és aquesta força i aquesta potència bestial, que és el que es tracta d'aprofitar aquesta força.
Doncs necessitem un bon cuiner, una bona cuinera que xiu-xiuegi els fogons amb aquest bull de tonyina. I a on ens en anirem a menjar?
Doncs mira, podem menjar-lo al restaurant Arrabal de Barcelona, un restaurant que, a més, ara està, diguéssim, amb molta tendència. Fan un molt bon bull amb tonyina. Si volem anar a la zona de Sitges, que és un dels llocs on el bull de tonyina, diguéssim, té potència, Vilanova, Sitges, i anant ja més cap al sud, doncs el fan al bar Can Noi, que està molt bé. Menjar el bull de tonyina en aquesta zona a mi m'agrada molt, perquè trobes una connexió ben especial amb la història. A Canyelles, al Can Manalet, que és un restaurant que va formar part de la ruta del Xató, vull dir que és un restaurant d'aquests que juga a la lliga de la cuina tradicional, doncs aquí també podem provar un bon bull de tonyina.
Doncs escolta, el bull de tonyina que ens encanta, el de l'Arrabal, el de Cal Noi i el de Cap Manalet. I si algú ens en vol dir algun altre, que ens ho enviï, que ens deixi, doncs, això en un... mira, el propi Instagram, que ens deixi un missatge allà i diu, el bull de tonyina l'heu de tastar a tal lloc. I nosaltres hi anirem.
Ens posaran les orelletes com els suricatos de les pel·lícules, direm a on dius i anirem cap allà ràpidament.
Anirem, menjarem i pagarem, eh? Que no som d'aquells que anem de gorra, eh?
No, nosaltres funcionem així, d'aquesta manera. Cadascú que funcioni com vulgui, però nosaltres ho fem així.
Així està bé, anem on volem.
Exacte, i després també, doncs, diem el que pensem i ja està.
Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda.
I avui ens ha vingut a veure la Mònica Álvarez del perfil d'Instagram Sweet Home a la Mama, que ens portarà cada estiu, aquest estiu, una recepta un dia a la setmana. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Escolta'm, què és això de Sweet Home a la Mama?
Mira, és un naming que vam crear pel compte d'Instagram que tinc, perquè ens agrada molt amb la meva parella fer coses creatives, com segurament haureu vist amb els vídeos que fem, i vam dir, mira, posem un nom ben diferent i que cridi molt l'atenció.
Això hauries de posar Sweet Tupper a la mama, no?
Molt ben vist, Pep, em prenc nota, perquè a més és com més proper i tot el nom que proposes.
Escolta'm, tu ets molt cuinetes o què?
Sí, sempre m'ha agradat molt cuinar, el que passa que és una cosa que requereix molta passió, molt de temps i no posar-se nerviós, perquè al final tot aquest temps que dediques tens la teva recompensa no només per tu, sinó per tota la gent que t'envolta. Al final és l'acte d'amor més gran que pugui haver en una casa.
Home, tenir un Instagram de cuina hi ha una cosa molt bona, i és que com a mínim el dia que cuines, aquell dia menges molt bé.
Aquell dia mengem molt bé, però si ens posem a fer vídeos ens ho mengem tot fred, Pep.
Això també és veritat. A veure, va, comencem aquest estiu amb una recepta que fa una pinta. Avui ens vens a fer un carpaccio una mica especial.
Exacte, avui, Pep, et porto una proposta molt fresca i facileta per aquests dies d'estiu que fa tanta calor. És una recepta de contrastos intensos, ja que combina la dolçor de la poma i de la ratafia amb el gust intens i l'umami de l'anxova.
Farem un carpaccio de poma amb anxoves, reducció de ratafia i ametlla granulada. Com ho fem, això?
Doncs mira, comencem rentant una poma, que pot ser la Gala, que és cruixent i sucosa, o la Granny Smith, que és més àcida i que combina molt bé amb l'anxova. Li traurem el cor, però no la pelarem, perquè volem donar-li un punt de color. La partirem per la meitat, la laminarem ben fina amb un ganivet o amb una mandolina i la col·locarem en el plat. Llavors tallarem els filets d'anxova en quadradets, els repartirem per sobre de la poma i escamparem un grapat d'ametlla granulada torrada. Finalment, per fer la reducció de ratafia, la posarem en un cassó uns minutets fins que veiem que redueix a la meitat i agafi una textura com de xarop. I amb una cullera la repartirem per tot el plat i ja ho tindríem.
Escolta, quin carpaccio de poma amb anxoves tan fantàstic que tenim. No sé si me'l menjo de primer plat o gairebé de prepostre.
Ens el mengem junts de primer plat, Pep.
Doncs vinga, Mònica, torna la setmana que ve.
Aquí serem. Moltes gràcies per convidar-me.
Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
La ruta dolça de Catalunya, anem cap al Vendrell, perquè no hi ha un dolç que fa honor al seu nom que sigui lleuger, cruixent i fràgil, sorprenentment fràgil. Es diu el bufat i és una de les especialitats més emblemàtiques d'aquest poble, d'aquesta vila del Baix Penedès. Des de fa temps, des de fa temps que acompanya a festes, a celebracions i aquestes tardes d'estiu que el bufat del Vendrell agafa el seu protagonisme. Els ingredients són senzills, són humils, unes bones avellanes, farina, clara d'ou i sucre. La textura, molt particular, gairebé esponjosa, que es desfà a la boca, com el seu nom. I és que precisament el seu nom ve d'aquí, d'aquest aspecte inflat i lleuger que recorda a una mena de petit soufflé, podríem dir, assecat al forn. Tradicionalment sempre s'ha consumit durant les festes majors i també els mesos d'estiu, quan moltes famílies i gent que visita, doncs, la vila del Vendrell aprofiten per emportar-se'n una capsa cap a casa. I és que això és el que hem de fer els catalans i les catalanes. Quan anem un lloc, gastem diners comprant el millor record, una bona mossegada. I si pot ser dolça...
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallicé, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Sant Hilari Sacalm. Venim a un lloc que ja hi vam venir a la fonda de fa un parell d'anys, i és que venim a un taller de cuina on hi ha un cuiner que té una sensibilitat per la sostenibilitat, per la biodiversitat, per cuinar, per la tècnica, pel producte i, a més, per ensenyar. Aquest és en Salvador Brugués, professor de cuina, cuiner... I per això venim a la fonda aquí de Catalunya Ràdio a veure aquest calaix que sovint tenim menys tingut tots a casa i que és absolutament essencial per la cuina. És el calaix del congelador, una tècnica present a totes les cases, a tots els restaurants, però que massa sovint s'ha tractat com una solució de segona divisió. Per això avui en venim a parlar amb en Salvador, gran coneixedor de la cuina contemporània, per entendre com el fred també pot ser precisió, qualitat i futur. Congelar bé és una solució? O congelar sempre és de segona divisió, com dèiem? Salvador Burgués, molt bon dia.
Què tal? Com estem? Aneu bé?
Fantàstic, i vos?
Molt bé, molt bé, molt content de tenir-te per casa. T'has descuidat de dir que a sobre vaig ser el teu professor de cuina.
Exacte, és veritat també, això. Bon alumne que tenies, eh?
Molt bon alumne, la veritat és que sí.
Salvador, escolta, tu ja portes molt de temps remenant amb el tema del congelat. El congelat és una segona divisió d'un producte o pot ser de primera divisió? Pot ser un producte de qualitat?
Ara mateix et diria que és un producte de primera qualitat. Sí que és veritat que en un primer moment era el dimoni escuat, la gent s'ho mirava molt, molt malament. Jo me'n recordo que utilitzar congelats era una cosa doncs, mal feta. Ara, si vols, podem començar dient que hem de congelar el peix que ens menjarem a casa pel problema greu dels anasakis i que no anirà menys, per tant, anirà. Però, a més, és una bona tècnica per tenir una despensa preparada, per organitzar-nos, per fer el dia que fem sofregit, fer una miqueta més, guardar-lo i llavors no tenir mandra d'entrar a la cuina a fer un guisat perquè el més llarg ja ho tenim fet, com és el sofregit. Tenim bons congeladors, que els hem de mantenir nets, perquè si no, si ens fan gel, no congelaran bé, però per suposat, ara és un bon sistema de treballar, utilitzar el congelador.
Encara per això crec que tinc la sensació de que a moltes cases el congelador és aquell calaix, aquell rebost, diguem-ne, amb temperatura a menys 18 graus, però que no el sabem tractar. No? És com aquell telèfon que té moltes aplicacions, però que només el fem servir per trucar.
Sí, la veritat és que tens raó. Això em fa pensar una miqueta en l'altra cosa que jo he anat fent, que és cuina al buit, on tothom em basava bàsicament per guardar coses que sobraven, i no és això, precisament quan tenim una tècnica és per fer-la servir bé. El congelador és una bona eina si la tenim al dia, si sabem el que hi ha, si no anem posant coses, tot el que sobra ho anem deixant allà, sinó que, al contrari, comprem organitzadament, cuinem i congelem, descongelem amb temps. Per tant, si el fem servir correctament, és una eina que pot treure molt de profit. Si no, bé, és el mateix que hem tingut tota la vida i ara que sabem com es fan les coses, no li traiem el rendiment que li hem de treure.
Justament encara fa poc amb un company comú comentàvem que moltes vegades és això, que a la cuina a vegades encara tenim aquelles males praxis, no? Per exemple, et poso una situació, un restaurant que només obre el cap de setmana, el diumenge acaba el servei del migdia i diu, què m'ha sobrat, no?, del que vaig comprar el divendres, doncs va, ho envaso i ho congelo, no? Clar, això no hauria de ser així.
No, precisament el que et deia, la bona organització crec que és fonamental, inclús tenir una visió una mica a mig termini, gairebé anual. Per exemple, ara mateix tenim uns pèsols increïbles, excepcionals. De fet, jo últimament cada setmana li compro amb en Miquel i la Maria, que venen del Maresme, uns 5 quilos de bons pèsols que els desgranem mirant una sèrie o xerrant amb la meva parella i de seguida els congelem. Què vol dir? Que tenim uns pèsols d'una qualitat increïble gairebé doncs, fins d'aquí mig any. O sigui que no és allò el que... No, preparem, ho deixem tot a punt i quan ho necessitem, bueno, a vegades fem un guisat, a vegades ens soluciona un sopar d'arribar tard a casa, bullir dues patates i tirar els pèsols des de congelats i amb 5 minutets tenim un sopar de cine.
Tu creus que congelem bé a casa?
Aquí és on penso que hi ha un gran error. La gent... No veu clar o no sap com treure-li tot el profit al congelador. Per això ha d'estar ben ordenat, ha d'estar ben net. És molt important que congelem molt de pressa I perquè congelem molt de pressa hem de tenir espai, i per tenir espai hem de tenir un congelador ordenat, i també l'hem de tenir net. Quan deixem molt de gel, els congeladors no funcionen bé, no refreden prou bé. Llavors, si fem aquesta idea de programar-nos de tenir un congelador, de si congelem peix, per exemple, sí que és veritat que això crec que cada dia es fa més, de congelar el peix. Si tenim un espai per posar el pla perquè es congeli el més ràpidament possible, no posar el perlló de tort, que llavors no... Doncs, si fem tot això, anirà fent. I això és només posar una mica de ganes, no tenir ni por. Jo, amb això que deies tu al principi, és veritat que recordo els primers pèsols que arribaven congelats, que ens els miràvem malament perquè no l'havíem fet servir, i ara els fem servir i poden ser d'una qualitat molt bona.
Clar, aquí hem de tenir unes quantes, diguem-ne, consideracions, però anem, diguem-ne, pels fonaments tècnics del principi. Què passa exactament quan congelem un aliment?
Bé, congelar, el que fem és canviar l'estat físic d'aquest aliment. Normalment que hi ha parts líquides i parts sòlides, però tot es converteix en un sòlid, i per tant aquesta part fa uns petits cristalls que són els que ens convé que siguin petits, perquè llavors quan es descongelin no s'hagin fet grans i no trenquin la molècula de la pròpia peça de carn, de peix o de verdura. Si congelem a poc, el que fem són cristalls molt grans, i llavors quan descongelem veurem que aquesta peça, aquest aliment, treu molta aigua. L'aigua és la clau de que quan mengem bé. Quan mengem un peix que ha perdut l'aigua, en boca serà sec. Quan mengem una carn que s'ha cremat, serà seca. Per tant, clau, congelar de pressa, i aquí ja us diria que aniria molt bé tenir una cobertura, una protecció. Quina protecció és? Normalment pot ser una capa d'un petit film ben prim, no cal posar-hi tres bosses de film, no cal sobregastar plàstic, però sí que és veritat que així evitarem que es cremi. Si tenim bosses reutilitzables, molt millor tenir aquestes bosses amb aquestes silicones on es pot tancar, on tu pots apretar i treure l'aire. L'ideal seria segurament fer-les al buit, fer-ho tot al buit, perquè al no haver-hi oxigen encara evitaríem que es cremessin més, però també entenem que quan fem buit també utilitzem molt plàstic, per tant, si podem fer-ho amb bosses reutilitzables està bé. Millor que no pas amb un tàper, perquè si posem en un tàper el que farem serà ho tancarem amb una caixa hermètica amb aire. L'aire és un aïllant. Això ens farà que ens tardi més a congelar. Més a congelar vol dir cristalls grans, i quan descongelem veurem que aquell tall de peix que deixarem en un plat a la nevera perquè es descongeli a poc per l'endemà, que és la millor manera de fer-ho, farà molta aigua. Aquesta aigua és la que perdrem, i quan la tinguem a la boca no hi serà, per tant serà sec.
Per això va bé el tema de l'envasament al buit, per no haver-hi aquesta, diguem-ne, aquest aire que hi ha aquí. Clar, entenc que quan parlem de congelat, evidentment parlem de que qualsevol producte té aigua, per tant aquesta importància en fer que aquests cristalls d'aigua siguin el més petit possibles. Clar, aquí hi ha una cosa important, Salvador, i és que encara avui en dia hi ha una diferència entre la congelació domèstica i la congelació, podríem dir, més professional, no? Perquè clar, qui més qui menys ara en un restaurant té un abatedor de temperatura que va a menys 40 graus o a menys 80, o a la pastisseria, no? Aquests congeladors que tenen el control d'humitat incorporat i que després tenen, diguem-ne, el rebost congelador.
Esclar, aquí hi ha la diferència. És qüestió de preu. Quan es congela bé, segurament seria aquests sistemes professionals. Si aquí ho fem bé, pensem que a Japó això és un art, congelar molt bé, molt de pressa, és molt important. Precisament aquests dies estàvem per alimentari i vaig sentir una xerrada d'aquestes empreses, grans empreses que congelen, que també cada dia ho fan millor, jo crec que ho fan molt millor. Ja abans me'n recordo que els peixos arribaven molt cremats o arribaven amb una quantitat d'aigua desmesurada, bueno, tot com sempre depèn del preu, però sí, l'avantatge que tenim els restaurants o els restauradors és poder congelar molt de pressa. Per què? Perquè normalment s'utilitzen, com tu bé deies, aquests abatedors, que és fred en moviment. Normalment per congelar o també per escalfar necessitem sempre temperatura i moviment. Quan ho poses en un abatedor que baixa menys 40 graus i a sobre hi ha el moviment que fa que refredi molt més de pressa, doncs això ajuda que la qualitat final sigui molt, molt millor. Per això entenc que una bona congelació feta farà possible que al final la immensa majoria de peix ens el puguem menjar congelat, segur, sanitàriament, i amb una qualitat bastant propera a la qualitat en fresc. Penseu que, per exemple, les gambes és molt comú congelar directament perquè té una vida útil molt curta, el cap queda negre de seguida, es fa molt bé, llavors molts restauradors ja ho fan per aquest sistema perquè d'aquesta manera conserven bé la qualitat del producte. A casa ens costarà una mica més, però si fem això de tenir un espai pla, jo a vegades deixo una safata amb aigua que ajudi que estigui ben pla i que estigui en un contacte amb el fred per ajudar, es congela en un moment. Si fem aquests petits trucs, si netegem bé el congelador, si no hi posem gel, penseu que si hi ha gel el defrost no es fa bé i llavors no congelem. Què vol dir? Congelem més lents, tornem a parlar de congelar perdent aigua.
Parlàvem de congelar, clar, moltes vegades diem ultracongelació, també surt aquella paraula de que ara deia els japonesos congelació magnètica. Tot això són tècniques diferents que de congelar, no?
Sí, de fet n'hi ha moltes i com sempre tot depèn del preu. Hi ha des de congelacions amb nitrogen líquid que el que fan és fer baixar la temperatura en un moment. El més normal és amb batedors i llavors hi ha aquestes congelacions noves, aquests aparells grandiosos, aquests congeladors magnètics que valen una fortuna i que, per suposat, això només és per indústria o per grans restaurants. És veritat que aquells establiments que ho necessiten molt, potser a la llarga aquesta gran inversió els hi suposa un benefici. A nivell de casa, no. Sí que és veritat que una altra part que s'està fent des de alguns restaurants i que estic segur que arribarà a casa, i aquí segurament alguna empresa ho ensumarà aviat, és coure directament des del congelador, passar del congelador a la cocció directa. Segurament haurà de ser un bany d'aigua, el bany d'aigua o un forn de vapor, que per mi és el futur, però en comptes de congelar i descongelar el peix, coure directament, normalment això sí que cal que estigui envasat al buit, coure directament amb una temperatura suau i llavors marcar la planxa. I tenim un peix amb una qualitat excepcional. Per tant, la congelació té futur inclús amb qualitat. Per tant, veurem canvis en molt poc temps.
Clar, aquí partim doncs, que, per exemple, tenim un tall de lluç, que el tenim envasat al buit, que el tenim al congelador, menys i 8 graus, i ara tu ens estàs dient ja que coure directament. Clar, sempre a l'escola no havíem sentit a dir que quan volíem coure un tall de peix l'havíem de descongelar més lentament, que quan parlem, per exemple, d'un entrecot o una mitjana, parlem allò de que s'atemperi a fora de la nevera perquè després a l'interior arribi el cor del producte, i tu ara ens estàs dient anar de congelat a cocció. Clar, quines temperatures estem parlant i com és això a casa que ho podem fer-ho?
Sí, això a nivell de restaurants ja us dic que ja es fa bastant. Llavors, precisament per si ho entenem no ho desmereixem. El fet de coure des de congelat és una bona manera d'entendre que, com que algunes coses les hem de congelar per aquests problemes sanitaris o per organització, si ja ho tenim preparat amb reaccions, amb unes reaccions que siguin d'un tamany primet, la cocció de coure a menys 18, a coure a 0 graus, que seria que ja gairebé tinguin tot la nevera, aquests 18 graus de temperatura ens els podem saltar directament anant a cocció. Llavors, això és una manera molt pràctica. Imagineu-vos un filet de llobarro, que ja us ho venguessin envasat al buit, que això és molt fàcil que arribi molt de pressa.
Això a Japó ja es fa, no?
Sí, sí. I aquí també. Llavors, que tu tinguis bosses de cocció, perquè aquestes bosses han d'aguantar certa temperatura, i que tu puguis posar el bany dins una banyera d'aigua, que es diu, que no és res més que una aigua en moviment amb temperatura controlada, 60 graus, i en 8 minuts tens un peix perfecte, que si en el cas de que no puguis menjar fort, doncs segurament ja ho pots menjar i seria com un peix gairebé putxadet, bullet, aquells que ens feia la mare quan ho tiràvem a dins l'arròs bullit.
El lluç de malalt, no? L'arròs de malalt.
Que és molt bo, si no es passa de punt. És una bona manera de coure, perquè coem amb temperatures suaus. Doncs llavors fem això, llavors ho donem un cop de planxa i està perfecte. Aquest sistema ja es fa servir i estic segur que moltes marques comercials ens vendran un tall de lluç amb una salsa verda o a la basca, tindrem que posar-lo dins aquesta aigua o dins un forn de vapor, que ja us dic, jo crec que és el futur de poder cuinar molt bé a casa, i en 10 minuts tindrem un peix perfecte que a nivell nutritiu estarà molt bo i a nivell de seguretat alimentària també estarà molt bo perquè l'haurem congelat.
Ja has dit dues vegades això del forn de borda, no haurem de parlar, però clar, aquí hi ha una cosa important i és que si comprem el peix i el comprem envasat al buit i congelat, d'alguna manera el venedor, l'empresa ens ha de donar informació d'aquella bossa que té aquell tall de lluç o de llobarro, si és una bossa de cocció o només és una bossa de conservació, no?
Per suposat, això és el que s'ha de fer bé, el que s'ha de fer bé i s'ha d'explicar. Hi ha bosses de cocció i bosses de conservació. Les bosses de conservació no serveixen per coure, perquè aquest plàstic sí que pot migrar a dins les persones, per tant no està preparada per coure, les majories de plàstics no ho estan, però sí que molts ho estan preparats. Llavors, l'empresa que faci el cop de cap i ho faci, només apuntant això, escolta, això està preparat per cocció, i segurament, jo crec que en un futur, espero que el més curt possible, les bosses seran biodegradables, seran bosses que vindran d'algun material com pot ser, per exemple, la pell del blat de moro. Llavors, això ens farà que puguem cuinar amb aquesta bossa, però que a més llavors puguem tenir dos dits de sentit comú i no utilitzem més plàstic del que necessitem i es pugui compostar bé aquesta bossa. Informació, entenc que les empreses han d'explicar de què està fet i les temperatures que aguantaran. Normalment aguanten temperatura fins a 80, que és de sobres per cuinar.
Salvador, i aquesta tècnica de congelar i coure directament de congelat és vàlid per a tots els productes? Perquè clar, ara parlàvem del peix, però no sé, estic pensant en un tall de carn, estic pensant en unes verdures, no?
Seria viable per tot, tot i que és bo tenir en compte, per exemple, si ho féssim amb aigua, que és el que fem molts restaurants, que tenim una cosa que escalfa l'aigua a una temperatura molt precisa i la mou, si poséssim molts blocs de gel, de carn gelada, a dins d'aquesta aigua ens baixaria la temperatura i llavors algun dia quedaria cuit i algun dia no. Però en principi sí. De fet, pensa que quan diem com es congela un aliment, com es cou un aliment congelat, el primer que pensem és descongelar, però n'hi ha que no. Els pèsols, no? Hi ha molts aliments que és millor coure directament, no? si descongelem un aliment sempre perdem aigua, si la tirem directament a dins aquesta aigua bullint, per exemple, en el cas del pèsols, el resultat és molt millor. És exactament el mateix exemple. Si ho volguéssim portar al màxim extrem, allò de dir, és que ho volem fer així des de congelats, o un restaurant que ho volgués fer així, el que faria seria tenir un congelador de passe, que seria tenir un congelador a menys 4 graus, que seria un congelador tipus gairebé de gelats. Llavors el temps de cocció seria molt, molt menys. Per què ho dic això? Imagineu-vos, és com una hipòtesi, una idea de crear un restaurant amb gairebé tot congelat, amb uns congeladors de passe, o sigui, uns congeladors a 20 per conservar, o a menys 40, i un congelador de 4. De tenir la 4 a 1 grau no hi ha tanta diferència. Llavors això no és ciència ficció, això pot arribar a qualsevol dia.
Bé, una cosa crua o també, per exemple, inclús coses cuinades. És a dir, avui en dia que parlem tant a la restauració del tema dels horaris i tot això, un restaurant no deixa de ser una empresa, per tant ha de ser rendible, no? Per tant hem de buscar la fórmula de que aquells cuiners, aquelles cuineres que tinguem allà, potser doncs tenim uns horaris diferents i fa que ho tinguem tot envasat al buit. Estem parlant que sembli molt de futur, però això actualment és molt present en segons quines cultures gastronòmiques.
Esclar, i es fa, i penseu que és treure-li aquesta por del congelat, és a dir, això ho han congelat i ens ho donen. No, si és veritat, si una cosa ha estat congelada quan fa una setmana que està a la nevera, sí que és un mal producte mal congelat, però si cuinem amb la idea de cuinar, refredar ben de pressa i de seguida congelar, doncs escolteu, al final és millor que tenir-ho 3 dies a la nevera amb un pot obert, vull dir que és higiènicament molt, molt més saludable, i sí que és un congelat. Però vaja, és una tècnica de treball, és una manera de donar un sentit i buscar una solució. També els restaurants han de buscar aquesta viabilitat i per tant han de buscar una organització. Hi ha dies que no hi ha feina i pots produir i pots endreçar-ho i pots deixar-ho tot a punt, i hi ha dies que són bogeries, que el que has de fer és vendre. Llavors, tenim molts camins i el congelat és una de les tècniques possibles.
Salvador, tots els productes es poden congelar o hi ha algun producte que dius això no?
Hi ha productes que no els hi va bé, no els hi agrada la congelació, hi ha alguns bolets que es trenquen totalment, hi ha algun que aguanta. Jo, amb tota sinceritat, tampoc soc tan expert, però, per exemple, a mi no em fa res congelar siurenys, tot i que m'agrada més escaldar els abans, però crec que els siurenys són els bolets que aguanten, però d'altres no aguanten gens, es trenquen, vull dir que no, llavors fan moltíssima aigua, no, un bolet és un 90% d'aigua, per tant, no va bé. I llavors hi ha certes elaboracions que no aguanten, per exemple, maioneses o la nata no li agrada congelar, llavors no munta, la beixamel, tot i que en processos industrials, sí, perquè segurament heu vist canelons congelats on la beixamel no fa aigua. Si ho feu vosaltres a casa veureu que fa aigua. Però, bé, hi ha processos i hi ha ajudes, hi ha algunes que sí que val la pena dir que potser sí que estan molt forçades químicament, però n'hi ha d'altres que són bones solucions de texturitzants que ens ajuden a que no es congelin. En pastisseria es congelen moltes cremes. Abans no es feia perquè trencaven aigua, estovaven tot. I ara tenim recursos per el que es fem és aguantar l'aigua perquè no se'n vagi, perquè no s'escapi. Abans els pastissos, si us en recordeu, quedaven tots molls i ara tots aguanten. Bueno, doncs són gelatines o gels o texturitzants que ens ajuden a congelar millor.
Salvador, una cosa és congelar a casa, és a dir, comprar fresc i congelar, l'altra ja és comprar congelat. Clar, estic pensant que potser una de les fórmules en les quals doncs, també donaríem garantia i donaríem confiança als que la persona que compra és que allò que veiem o allò que comprem congelat, que es pugui veure, no? És a dir, tu agafes, no sé, te'n vas a comprar unes cuixes o un sobrecuixa de pollastre desossat, veus que és un plàstic, que tu veus el producte, veus si està bé o no està bé, no? Clar, potser hem de començar a pensar les empreses amb aquelles verdures congelades o el peix o la carn, més enllà, diguem-ne, que el peix ja es veu, no? I la carn que va envasat al buit i això, però les verdures, que es vegi, que la bossa sigui transparent.
Segurament seria el millor camí. Tots volem tenir aquesta confiança en el producte. Segurament aquesta confiança també l'agafem a mesura que anem comprant alguna marca comercial i veiem que ens surt bé, llavors ja diem va, aquests els agafem d'aquests, ja posa l'extra finos i si de veritat són extra finos repetirà, si no, no estarà, però és veritat que sempre és una cosa opaca, sempre és una cosa tapada que no saps si et sortirà bé o no bé, però entenc que també la congelació de les empreses també està molt fet. Estic pensant en coses molt comunes, els meus sogres que ja són grans i bueno, ja no tenen tant temps no els hi ve tant de gust cuinar tant, últimament compren la ceba tallada i congelada, és una bona solució, és una ajuda per poder, la qüestió és que cuinem, que entrem a casa, que cuinem i si ara ja tallar ceba ja els hi costa més i així, si hi ha una solució d'una ceba ben tallada, recordo les primeres perdíem moltíssima aigua només de descongelar i ara l'altre dia veia les que feia servir i estaven molt bé, segurament perquè estaven tallades fresques, estaven congelades molt de pressa i estaven ben congelades. I hi ha una cosa que jo ara me'n recordo, quan teníem els primers congelats a casa meu, a Sant Hilari, que teníem una fonda, venia una furgoneta amb reixa tèrmica i prou, no portava fred. Llavors els congelats es devien descongelar, els tornava a congelar. Vull dir que això es nota molt amb alguns productes, si no estan ben congelats o si la cadena s'ha trencat, per exemple, amb els gelats. Quan tens un gelat que s'ha descongelat i tornat a congelar, és tot sorrós, fa sorra. Ara, normalment, arriben tots bé. L'altre, també, aquí molt congelats, pensaríem també en la importància de la temperatura. Quan tenim uns gelats, és bo saber si tu no els vols que siguin tan freds, doncs els hauràs de treure una mica abans de temps perquè un congelat, alguns gelats estan preparats perquè es mengin a menys 4 o menys 5 graus. No menys 18, que llavors és una pedra. Llavors, si llegim una miqueta, si ho entenem, la congelació pot ser de gran ajuda a casa.
Clar, aquí hi ha una cosa important també, que és això que dèiem ara de l'hora de comprar, que hem de tenir aquesta consciència, no? Si anem a comprar en un supermercat, en una botiga i comprem congelat, és allò de, primer de tot, no s'hi val agafar aquella bossa de pèsols que tu deies tu ara, no? I posar-la a la bossa allà juntament amb les taronges i els iogurts i tot, i arribar a casa al cap de 3/4 d'hora, no? Sinó tenir aquella, podríem dir, aquella bona praxis de tenir una caixa de, o la nevera aquella de l'estiu que la fem servir molt poc, no? O una bona caixa de Por Expand o així, precisament per això, no? És a dir, anem a comprar, doncs posem-hi el, aquells acumuladors de gel, no?
Exacte, sí, sí. Al final, normalment les coses són petites coses, és la suma de petites coses. Llavors, si tu saps que has d'anar a comprar congelats, aquestes bosses isotèrmiques, que segurament tots en tenim alguna per casa perquè l'hem fet servir, ens l'enduem. I llavors no el fem patir. Clar, si anem a comprar, sortim, anem a fer un parell d'encàrrecs, ho deixem a dins el cotxe així, aquells pèsols, doncs quan arribin segurament seran un bloc ja compactat, que hauran perdut allò, la seva congelació separada i així. Llavors, ja us dic, petites coses, allò, congelar bé, netejar bé el congelador, com anem a comprar, saber què comprar, buidar el congelador, que no sigui allò el cul de sastre, allò, anem-ho, ja ho gastarem algun dia, doncs sí, gastem-ho, fem-ho servir i organitzem-se. El dia que fem escudella, fem croquetes l'endemà, congelem-les de pressa, les posem en un tàper que no es cremin, no les deixem per allà, vull dir que l'aire crema. Fent aquestes petites coses, el congelador pot ser una gran eina.
Sempre hem dit que una cosa descongelada no es pot tornar a congelar.
Bueno, això és una qüestió de higiene. Quan de fet, en cuina i els cursos que nosaltres hem fet de cuina tota la vida sempre hem explicat que el que espatlla el menjar són els microorganismes, i els microorganismes el que necessiten és temperatura, temps, humitat, sobretot aquest efecte, humitat i nutrients, o sigui l'aliment. Quan descongelem un producte, el trenquem i fem que hi hagi més aigua. Al haver-hi aquesta aigua, els microorganismes el que fan és ràpidament es multipliquen, allò és l'anunci aquell dels escarabats, no? Es multipliquen molt de pressa exponencialment, per tant, si ja estava tocat i es descongela, s'espatllarà molt més de pressa que si és fresc, per tant, tindrem un risc de veritat que allò s'hagi pogut espatllar. Llavors, això no és Lourdes, no podem congelar i descongelar i tornar-ho a fer bullir, perquè no, una vegada s'ha congelat, fem-ho servir i no juguem a la ruleta russa.
A casa sempre dieu que una bona manera de descongelar, evidentment no és a temperatura ambient, i sobretot ara a l'estiu, no, que hi ha un intercanvi de temperatura de menys 18 a 25 graus a dintre d'una casa, sinó que del congelador ha d'anar a la nevera i després a la nevera ja ho traurem. No? Clar, hi ha restaurants avui en dia que ja tenen una eina que és un descongelador. Què és això?
Bé, al final és una qüestió d'algo més de temperatura i moviment, que el que fa és descongelar més de pressa i més correctament.
Com ho fa això?
Bé, igual que ens passa amb la humitat, entendre què passa amb tots els aspectes de la cuina és molt important. Normalment, quan cuinem, per exemple, sempre pensem només en temperatura, i la veritat és, o temperatura i temps, i de veritat és que no és així, és només temps, temperatura, però també moviment, pressió atmosfèrica. Aquí ens passa el mateix. Jo me'n recordo una vegada que en un casament que teníem a casa vam tenir un problema i vaig haver d'anar a buscar uns congelats, i els vaig anar a buscar, i quan vaig arribar a casa li vaig dir amb el que m'havia vengut el congelador: tu, molt bé, he anat de pressa, he deixat la finestra oberta, i em va dir: no, la finestra oberta no, que l'aire no refredarà, el descongelarà més de pressa. Llavors el que fa és fer aquesta pressió de moviment i temperatura, una temperatura més suau per descongelar més de pressa. De fet, el moviment, per exemple, quan cuinem al buit i ho fem amb aigua, és importantíssim, i si us hi fixeu, els forns tots cada vegada més li donen més importància al ventilador. Per què? Perquè reparteix més bé la temperatura. Quan tu descongeles una cosa sense moviment, li tarda molt a descongelar-se. Quan tu ho fas amb una màquina d'aquestes, el que fa és que l'aire força que la temperatura es baixi molt de pressa i la canvia constantment perquè vagi més de pressa. Llavors, és aquest equilibri de... tens moviment i una petita part d'humitat que ajuda a que això vagi més de pressa. De fet, si voleu comprovar-ho, sempre poseu alguna d'humitat a dins el forn i veureu com es cou tot més de pressa. Doncs també descongelareu més de pressa.
Abans deies que, jo has dit això com dèiem dues vegades, de que el futur està en que les cases, diguem-ne, de qualsevol persona, el forn no sigui només un forn, sinó que passi també per ser un forn a vapor, no? Per què això, Salvador?
Jo crec, sincerament, que el gran futur de les cuines a casa, als restaurants ja hi és el forn de vapor. La humitat ajuda que les coses es coguin molt i molt millor. Llavors, penseu que, per exemple, cou molt més de pressa un forn que tingueu a casa si poseu una cassola amb aigua amb humitat a 120 que si està a 180, només pel fet que hi hagi humitat. N'hi ha sempre d'humitat en un forn. Els que porteu ulleres ho sabeu, perquè quan s'obre el forn, encara que no hi hagi posat res de líquid, sempre hi ha humitat. Llavors, el vapor és una molt bona manera de transmetre el calor. Només amb vapor sol, per exemple, per verdures, és la millor manera de coure verdures. No és un lladre com és l'aigua que roba nutrients. El vapor és més bona persona, tu. Tracta millor les verdures. I té la mateixa capacitat de calor que l'aigua, per tant és molt alta. Quan coem en un forn a 100 graus, vosaltres podeu posar la mà dins, que no passa res, és que l'aire és un mal transmissor de calor. Quan ho feu amb vapor, va molt més bé. Llavors, imagineu-vos que esteu un dia a casa, un diumenge, i teniu convidats, doncs escolta, si voleu, a les 12 podeu posar els canelons al forn a 120 graus, que és una temperatura suau, amb un 20% d'humitat, i estaran calentíssims i no necessitareu posar 180 i sucarrimar-ho tot i cremar-ho tot. Llavors el vapor serà el gran futur, estic seguríssim, més ara que els forns no cal fer una instal·lació d'aigua, posant un forn d'aquests que porta l'aigua extraïble. Tenim forns amb un preu molt assequible ara mateix, o força assequible, comparat amb el que fa 2 o 3 anys, i ens ajuda a coure més de pressa, molt més saludable, i si volem, i en aquest cas és una mania meva, a menys temperatura, coent a més baixa temperatura per poder preservar més els nutrients i poder-ho fer sense utilitzar el buit, perquè el buit demana plàstic i crec que hem de treure el plàstic.
Salvador, ara que molta gent doncs, a casa aquests últims 3-4 anys ha incorporat un nou aparell que és això de l'air fryer, que més que una fregidora d'aire, des d'un punt de vista de màrqueting està molt bé això d'air fryer, no? Però no deixa de ser un forn amb una resistència i precisament un ventilador. Tu ja hi has treballat, has investigat amb cuinar a partir del congelat amb un air fryer?
No, la veritat és que no, Pep. La veritat és que no perquè no trobi... Pot ser molt interessant, vull dir que jo crec que cada tècnica té les seves avantatges, per tant, les hem d'entendre. Com tu dius, un air fryer no és res més que un forn amb un espai molt petit, amb molta temperatura i moviment. La clau és aquesta. També, si mirem alguns bars, tenen el mateix, amb una cosa petitona, per anar molt més de pressa a coure un biquini, que ho fan en 30 segons, a vegades s'ajuda amb microones, però moltes vegades no. Llavors, aquí, no hi he arribat, però entenc que és entendre les coses. Si és veritat que jo parlo molt de baixa temperatura, però per exemple, ara un conegut que tinc ha tret un llibre sobre cuina amb olla a pressió. La olla a pressió seria més alta temperatura perquè té temperatura i pressió, que és el que fa donar-li força, i ben fet és un gran sistema i també pot ser molt nutritiu perquè cous amb molt poca quantitat d'aigua, cous molt de pressa, té el defecte, tot té un defecte, que si et passes, molt de pressa de punt de cocció i tens sobrecoccions molt llargues, però l'air fryer segurament ben fet, deu anar bé. Jo en tinc un i la veritat és que no dec ser...
Però què hi fas tu l'air fryer?
Et vaig sentir dir allò de les croquetes que deies fregides, jo les miro de fer a vegades aquí l'air fryer, perquè la meva parella vull dir, home, mirem-ho de fer servir més tal i qual, però no m'acaben de quedar bé, la veritat és que em queden molt espatxorrades.
A mi també m'agrada, però en canvi les pilotilles hi queden molt bé.
Encara ho he provat, és que he provat molt poques coses, he provat les patates perquè no volem menjar tant d'oli, però ostres, tarden molt i queden molt seques, però sí, és una, crec que és un error meu, crec que tenen molt bones coses i encara no m'hi he posat. Però m'hi posaré, no. Jo crec que entendre què passa i acceptar el bo de cada cosa i no negar-nos a que una millora pot ser viable, vull dir, aquí la reducció d'oli és important, està bé, ens hi posarem.
Avui hem obert el congelador amb uns altres ulls, amb en Salvador Brugués. Hem entès que el fred no és absència de cuina, sinó una altra manera de treballar-la, amb rigor, amb tècnica i amb respecte pel producte. Congelar bé és preservar, és organitzar, és evitar malbarataments i, sobretot, és garantir qualitat. Potser el repte no és deixar de congelar, sinó començar a fer-ho millor, perquè al capdavall cuinar també és saber aturar el temps. Salvador Brugués, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara anem a obrir el teu congelador a veure si el tens ben organitzat.
Va, anem-hi.
Tot ben etiquetat, no?
Tot, tot, tot.
La fonda.
Cap a Guardiola de Font-rubí avui aquí a la Gatera, aquest obrador compartit que ens serveix de base perquè el pagès Gerard Piñero ens vingui a parlar de les seves històries de la cuina catalana. Gerard, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, esteu molt bé aquí, eh?
És una meravella, sí, sí. La Gatera és una meravella i el Penedès un encant.
Escolta, uns que fan olives, altres que fan vermut, uns que fan pizzas, els altres que fan oli.
Sí, sí, aquí per sort tenim molts productors, cada cop més, tu ja ho saps, ja ho has viscut de primera persona, Pep, i això, la Gatera per mi és el futur del que ha de ser el petit productor local del país.
Escolta, avui ens vens a parlar de la cuina que fa festa.
Sí, 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 la cuina que fa festa, la cuina de la fruita, diguem, la cuina de fruita de festa major. Jo, ara que, bueno, que ja són temps de festa major, que tots celebrem les festes majors, antigament sobretot, ara no tant, potser les terres gironines més, però antigament en molts llocs es farcien les fruites en temps de festa major o en temps de festivitat, no? Des de les pomes, les peres i els préssecs també. I, bueno, i altres com les cebes també es farcien. Però bé, ara parlem només de fruita, no? Jo avui parlaré d'una recepta en concret, que és les peres farcides de les Santes, de la festa major de les Santes. No en parlaré jo, en parlarà una altra persona, que és la Mercè Montserrat, perquè ella fa una recepta que jo ja li he perdut la vista dels anys que la seva família la fa, però la gràcia de fer aquesta recepta, aquest plat, és que es fa amb un tipus de pera, que és la pera del bon cristià, que deia.
La pera del bon cristià, escolta, jo vaig a les botigues i aquesta no la trobo.
Ni de broma. És que no la trobo. Ja costa de trobada, per si has de conèixer que era bé el veí que la té per anar a la buscar, perquè és molt complicada. Pràcticament s'ha perdut aquesta pera. I és reconeixible, perquè no sé si és bon cristià o no, però és lletja, però a matar. Aquella pera botoruda és déu-n'hi-do.
Clar, això ens passa molt amb moltes veritats que s'han perdut, que també és veritat, que el romanticisme ens fa, doncs, de que les varietats d'abans, típiques i d'això, però de vegades sense parlar a pagesos, i tu que ets pagès dius, va, molt bé, està molt bé, aquelles varietats de peres o de pomes o de tomata, però clar, aquella varietat de tomata, fem un tast amb tomates d'avui en dia, i clar, avui en dia tenim tomates que, home, que s'han anat modificant, no cal que sigui des d'una estratègia, diguem-ne, doncs, més aviat química, sinó doncs, física, sempre ho hem fet, és a dir, jo recordo que el meu pare, quan jo era petit, al vespres, anava triant mongetes, no hi havia les que deixava allà, diguem-ne, que anaven cap a l'horta, cap al fems, les que anaven per menjar, i sempre hi havia un racó petit, que eren les més maques, que aquelles deien, no, aquestes no ens les menjarem, no? I precisament ell mateix ja feia la selecció, no? D'això, i això ens passa amb la fruita, no? I malauradament, doncs, perdem varietats com aquesta pera del bon cristià, potser, però després potser també en fent d'altres.
Sí, sí, no, avui en dia... Jo, la veritat, sóc un ferm defensor de les coses antigues, però no en el 100%. Hi ha coses que antigues, o varietats antigues que... que no tenen cap valor actualment amb els sabors i els gustos actuals. Això també és molt important. No tenim els mateixos sabors ni els mateixos gustos de fa 100 anys. És impossible. El món ha canviat i el tipus de consum també. Per tant, de vegades aquests tipus de fruites, o és igual, hortalisses, el que sigui, costen d'encaixar. Jo crec que una forma de fer-ho encaixar és tornant molt a la festa col·lectiva. Vull dir, aquestes peres farcides de les santes, segurament la manera de salvar-les és fent una festa de les peres farcides de les santes.
Mira, precisament aquest estiu en parlem i n'hem parlat amb en Toni Massaners que hauríem de tornar a recuperar les hades, no? La sardinada, la grellada, les arrossades, ja els hem recuperat, les cargolades, no?
Les calçotades és un èxit d'autoorganització popular, per dir-ho d'alguna manera, eh? I tot el que sigui hades, sí, és molt important per donar-li un altre cop valor a les coses tradicionals o a les coses locals, als menjars i als productes locals. Primer, el valor, després ja ho cuinarem a casa. Bueno, que també la gent... hem de tornar a aprendre a cuinar, perquè avui en dia costa.
Gerard Piñero, doncs mira, una d'aquestes coses que podem fer és buscar, fer un inventari de totes les hades que tenim a Catalunya. Què?
Jo, per mi, perfecte, de conya.
Doncs va, fem-ho mentre escoltem la Mercè Montserrat, que ens explica aquesta recepta de les peres farcides. Gerard Piñero, moltes gràcies.
A tu, Pep.
El farcit, o relleno, ha estat molt popular i encara ho és en algunes localitats del Maresme, on es farceixen peres o pomes. És una menja de tradició familiar i hi ha tantes varietats en la recepta com famílies que les cuinen. Jo encara les cuino tal com les cuinaven la meva mare i la meva àvia, farcint-les en carn rostida de porc, fregint-les fins a enrossir-les i coent-les a foc lent, molt lent, cobertes d'aigua on he afegit canyella, pela de llimona i sucre, durant unes 6 o 7 hores, repartides en 3 dies. El segon dia hi afegeixo una generosa picada d'ametlles.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cuinar és un acte polític. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
times, oh. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.